Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, en aquest dijous, ja pràcticament d'estiu, avui a través de Ràdio Olot i d'Olot Televisió. Avui tenim temes interessants a tractar, perquè ens estem acostant a l'estiu i és època de lleure, és època de sortir a gaudir de la natura i sembla que l'Agència Catalana de l'Aigua no acaba de posar fàcil alguns col·lectius. Ara en parlarem. Jordi Gasulla, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
Tu eres d'anar de campaments a l'estiu i aquestes coses, fas pinta, no?
Com a nen, no, però vaig ser monitor durant 10 anys i molt bons records.
Molt bons records, molt bé. I en Germán Mas, que hi anava de campaments d'estiu?
Doncs la veritat és que no.
No.
Ja t'ho diré que no. Però sí que com a lleure i com a espai per anar a disfrutar de la natura, evidentment que sí.
I el Pablo Palmero, què tal, Pablo?
Bones, què tal?
Tu...
Jo què?
Jo diria que sí.
No.
No.
No, no. Feia el trapell ja durant tot l'estiu.
Sí.
Doncs això, amb els col·legues, fent cabanyes, la muntanya i tot plegat, però... Però no, no era molt de casals, no.
Tu, Jordi, has estat al moviment Escolta, potser?
No, vaig estar als casals d'estiu, dels que té l'Ajuntament, de l'Estiu Riu. També vaig estar alguns anys a algun esplai, doncs, al Gamosinos i un any a la Capsa.
Ah, el Gamosinos era un clàssic, aquest. Bé, per què diem això? Doncs perquè els caps de l'agrupació Escolta Nostra Dona d'Altura d'Olot estan cansats de les traves que constantment els posa la Generalitat a l'hora de dur a terme la seva activitat. Com sabeu, últimament ha estat notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua ha prohibit la utilització d'alguns terrenys en considerar que són zones inundables. Quin és el problema? Que alguns d'aquests terrenys doncs, ja estaven emparaulats o bé contractats amb els seus propietaris i ara això ha obligat a moltes entitats a buscar altres espais. Ara, que queden quatre dies perquè comenci la campanya d'estiu i, per tant, tot o bé està agafat o bé si has de començar el procés per tornar a trobar un terreny és especialment complicat. Escoltem un dels membres de l'agrupació Nostra Dona d'Altura, és en Quim Canal, han declarat a Ràdio Olot i Olot Televisió.
La manifestació no només va ser convocada per reivindicar que ens han tancat molts acampaments i que s'ha vist afectada l'activitat, sinó per donar a entendre que la nostra tasca és molt important i que portem anys així. Perquè, per exemple, de la Covid vam ser molt afectats, també vam ser els últims que vam poder tornar a obrir la nostra activitat amb normalitat o amb seminormalitat. També l'any passat o fa dos es van tancar molts acampaments a causa de riscos d'incendis, que entenem, però també necessitem solucions.
I és que per moltes famílies l'activitat que aquestes entitats duen a terme és molt important, perquè clar, què en fem de la mainada durant el període d'estiu? En Quim també diu que s'han trobat algunes solucions per intentar pal·liar els efectes d'aquesta prohibició. Algunes solucions passen per compartir terrenys amb els problemes d'espai que això, evidentment, pot comportar.
Nosaltres anàvem en un terreny d'acampada d'aquí a la Garrotxa, tot l'agrupament, perquè aquest any fem campaments conjunts, i bé, s'estan buscant solucions. S'estan intentant reubicar els campaments, hi ha agrupaments que hauran de compartir terreny d'acampada perquè no n'hi haurà suficients, i bé, nosaltres hem tingut més torn, perquè de cares al setembre hi ha més disponibilitat i hem pogut trobar una alternativa en un altre terreny d'acampada.
Les queixes del col·lectiu Garrotxí no és l'única. Evidentment, totes les entitats del mateix sector arreu de Catalunya s'han manifestat. Ho sentíem en el primer tall de veu. I davant d'això, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i la secretària d'Infància i Adolescència, Núria Valls, es reuniran avui amb representants del sector amb la finalitat de trobar alguna solució al problema. Jordi, com ho veus?
Bé, deixa'm fer-te una petita esmena. Digue'm. Perquè quan ens fem la pregunta què fem amb la mainada, per mi, el més important de l'espai de lleure educatiu no és què en fem amb la mainada, sinó que el que s'està fent allà és una feina de qualitat. O sigui, el que aprèn...
No, jo et parlo com a pare,
Sí, ho entenc, entenc aquesta perspectiva i, evidentment, a vegades és un dels punts més importants pels quals la gent apunta a un esplai o un casal o un cau o els escoltes. Però el més important que fem allà és educar. A part de que siguin feliços, s'ho passin bé i fem jocs superdivertits, allà s'està transmetent una sèrie de valors, s'està promovent la socialització en una època on la mainada cada vegada sap socialitzar menys i està més individualment jugant amb pantalles, etc. I a més es coneixen espais naturals, etc. No? Per tant, la tasca que es desenvolupa no és només de mantenir la mainada entretinguda, que ja està bé, sinó que a més allà s'hi fan coses interessants. I jo com a mestre, per exemple, ho veig quan tinc un grup de mainada i veus clarament qui té en el seu lleure espais de qualitat com aquest, o gent que no té aquest lleure, no té aquesta sort, que l'hagin apuntat en un espai d'aquestes característiques que després li permeten doncs, desenvolupar-se d'una manera més rica. Per tant, i fins i tot a nivell de mestres, companys i companyes mestres, que veus que tenen una sèrie d'habilitats i penses aquest claríssim ha anat a un cau o un esplai o el que sigui, preguntes i efectivament. Vull dir que s'aprenen tantes coses que realment és més important que no pas el que fem amb la mainada dels mesos.
Molt bé. Jo t'ho deia com a pare, perquè és veritat que, a veure, ara no te m'enfadis, però els mestres fan moltes vacances a l'estiu. Més de les que els pares voldríem.
Mira, és final de curs, estem d'avaluacions i és el pitjor moment que em puguis dir això, però si vols en parlem un dia amb calma.
En qualsevol cas, sí que és veritat que són opcions que els pares i mares agraïm molt, perquè és veritat que durant tot aquest període seguim treballant i, per tant, doncs, tenir, diguem-ne, la mainada en un lloc segur, això tranquil·litza molt. D'entrada, Jordi, sembla que l'Agència Catalana de l'Aigua o la Generalitat aquí no ha acabat d'actuar del tot correctament, tenint en compte les dates a les que estem, no?
Sí, l'administració peca moltes vegades d'actuar sense pensar en les conseqüències que provoca a la resta, no? En aquest cas, entitats que sobretot es mouen per gent voluntària, i això cal remarcar-ho molt. La gent que està dedicant el seu temps en esplais, caus, etc., són gent que està allà dedicant el seu temps per amor a l'art, per fer un bé, perquè s'ho passen bé, però a més també amb un objectiu de millorar la societat. I aquest impacte que té d'haver de pressa i corrents buscar una alternativa, no sé què, quan cadascú d'aquestes persones té els seus estudis, les seves feines, les seves famílies que necessiten també el seu temps, ostres, això genera un nivell d'estrès i un nivell de dificultar la tasca que després fa que molts d'aquests monitors no vulguin continuar gaires anys fent la seva feina en aquests llocs que són tan importants.
És a dir, això crema?
Crema moltíssim. I l'administració, jo entenc que hi ha d'haver normes de seguretat per prevenir gats, incendis, com deien, etc. El primer és la seguretat, però també ens hem d'avançar en les dificultats que això generarà i facilitar-ho, i no dir senzillament això no es pot fer, sinó de dir no es pot fer, però a més us hem avançat feina i us hem buscat totes les alternatives i us facilitarem i serem flexibles el primer any, no ho sé, d'alguna manera en què la gent no es trobi en un espai en la paret i en alguns casos s'hagin hagut d'anul·lar acampaments.
Germán.
Bueno, bona part del que diu té tota raó. Molts cops l'administració el que fa és que llença quelcom, llença una llei, llença un ordre, en aquest cas és l'ACA, amb la seva complexitat de l'ACA, que és molt, molt complexa, i després ens trobem que hem de recollir, hem d'anar a arreglar o discutint o parlant tot el conjunt de coses que afecten altra gent que hi participa o que depenen d'això. Bueno, segons el que plantegen és que s'han de reunir, s'han de trobar, crec que és el camí, han de parlar. Segurament, tal com diu en Jordi, potser s'hauria de fer l'inversa, no? S'hauria de parlar primer, escolta, que hem pensat en fer això, com, a qui afecta, de quina manera afecta, com va. Crec que aquest seria el camí correcte, no, es fa l'inversa. Es planteja una llei, es llença, afecta molta gent, la gent s'ha de manifestar, ha de dir, escolta'm, que a mi això ens afecta tot un grupal de gent, de mainada, amb tots els valors que explicava i tots els conceptes i totes les trobades i el que suposa de cara al col·lectiu que controla aquesta mainada i de cara als familiars, als pares, com tu i com jo, bueno, i com els altres companys, que també tenim mainada, de quina manera ens afecta. I jo crec que això és un error. Això és un error que ja podríem començar a aprendre, perquè això també ha passat amb moltes altres coses. No podem plantejar una llei i després plantegen una llei, afecta gent, aquesta gent es manifesta, bueno, vale, però nosaltres ho parlem, de quina manera podem negociar. Jo crec que no és el camí, és el camí lent, tortuós, que crema, que cansa, que arrossega, i que això sí que, tal com diu, molta gent pel camí diu, escolta, tu, si hem d'estar aquí mirant que la mainada s'ho passi bé aquest estiu i per crear uns valors i una conducta insocial, doncs deixem-ho, no val la pena, perquè si només me posen entrebancs, després diran, no, ho podem millorar, mira, deixarem aquells espais que necessiteu, però de sortida ja fa un filtratge que segurament, malauradament, hi haurà algú que deixarà aquest espai i dirà, escolta, doncs jo ja no puc més.
És molt interessant el que apunteu del tema del voluntariat, perquè a vegades se'ns escapa això. Pablo.
Mira, amb el tema d'entrada, ara escoltant en Quim, que entenc perfectament l'emprenyament que deuen tenir a sobre doncs les associacions de lleure. O sigui, jo estaria igual, exactament igual. A mi personalment em sembla vergonyós. Mira, moltes vegades es parla del perill dels monopolis, no? Que l'Estat ha d'exercir molta regulació per evitar els monopolis. Aquí tenim un exemple molt clar del que és un monopoli regulador a qui ningú no li pot dir res, absolutament. Segurament ja s'han manifestat i si hi ha resposta, en el cas de que hi hagi resposta, perquè és possible que ni hi hagi, doncs que ho veiem claríssimament. O sigui, l'Estat crea un tipus d'organismes al qual els hi dona un poder coactiu enorme, que no tenen cap mena d'incentiu i que poden paralitzar qualsevol cosa i bueno, conseqüències, pues, ja no és només que no puguin fer pues, un casal en un lloc que necessita que passi un pèrit, quan mai potser s'ha inundat en la vida i tal, no? Sinó que això crea una mala maror a nivell social, que jo crec que ni ens adonem, ho tenim tan normalitzat, estem tan acostumats a aquest tipus de dinàmiques, no? Normes de tràfic que són absurdes en determinats llocs, tot superquadriculat, que no s'adapta a la naturalitat, a la nostra naturalesa humana, que no ens adonem, però això ens crema, això lamina la confiança de les persones amb la societat mateixa, a les ganes de col·laborar, de formar part del mateix vaixell. I a mi em sembla molt greu. M'agrada que hagueu tractat aquest tema, perquè sembla una tonteria, però no ho és. Vull dir, precisament amb el tema de l'ACA, jo conec una empresa aquí, que una empresa valorada, que està reputada. No li van deixar obrir l'empresa l'ACA durant, no sé si van ser 6 mesos o un any, perquè no li donaven el permís, perquè hi havia un rierol que ni contaminen ni res, que és una agència, és una empresa que treballa dintre de les seves 4 parets i tal, no li deixaven posar unes plaques solars perquè hi havia un rierol i tal, paralitzant la feina, la productivitat. Em sembla absolutament vergonyós aquest tipus de coses.
Podríem dir que l'ACA en aquest moment és un dels organismes més qüestionats, no?, de la Generalitat.
Bueno, l'ACA ha tingut un pes molt important, sobretot en el tema de la sequera i regulat. L'ACA té molt de pes, però l'ACA, els que gestionem, no només ha sortit, evidentment que ja tenia més nom abans, però ha sortit sobretot pel tema de restriccions d'aigua, però anteriorment qualsevol cosa, com diu, qualsevol petita cosa, de seguida tens l'ACA allà que te gestiona i que que has de passar un filtratge que molts cops és més burocràtic que no real, perquè quan tu plantes, com bé comentes, molts cops són coses que dius, escolta'm, no, això no es pot fer, no sé, m'ho invento, perquè necessites uns metres de separació, escolta, però és que la casuística de l'espai, o sigui, no està adaptat la casuística de l'espai, està adaptat una mica al general, i llavors has d'anar a lluitar, a explicar el per què la casuística de l'espai te permet fer això.
Hi ha un punt que ja no serveixen al poble, es serveixen a si mateixos, és a dir, tenen tota una infraestructura i una plantilla, i aquella plantilla ha de viure d'alguna cosa. No hi ha problemes.
Planteja les coses des d'un punt de vista molt, ara dir, molt de despatx des de Barcelona, per dir alguna cosa, perquè ens entenem. Molt des de... I llavors quan dius, no, és que això no funciona així. Vull dir, jo no puc netejar el voral del riu perquè hi ha unes plantes que creuen que poden anar, hi ha un canyí. Però esclar, però és que no pensen que aquell voral de riu, a sobre hi ha un negoci que allò se li està creixent i allà dintre, doncs, vulguis o no vulguis, es fan doncs, animals del voral del riu, pot haver-hi alguna rata, si allò està net, no passa, no, tu no pots tocar-ho, no pots tocar absolutament res, ara parlo de la vila, no pots tocar res, has d'esperar que ells puguin, clar, llavors no és el moment, has d'esperar que ells vinguin, has de demanar autorització, és un conjunt d'aquest procés, quan la cosa seria tan fàcil de dir, escolta'm, quan vosaltres veieu, passeu un informe, escolta, veiem que això ha crescut, podem netejar-ho i serà el moment. No, no estem aquí, estem amb el tema, no. D'entrada és un no i després ho revisem. I aquest procés lent, com bé deien, cansa, crema i en molts aspectes també, tant amb el tema d'esplais com altres coses.
Jordi.
Mira, jo no he conegut l'ACA de prop i per tant
intentaré guardar-me'n de jutjar de si fa millor o pitjor feina. Sí que crec que no es poden fer normes genèriques sense entrar en el detall del territori. I, per exemple, el que no es pot dir és no es pot acampar a 100 metres d'un riu, no? En aquest cas, doncs, home, s'hauria de mirar, no? Si hi ha un desnivell molt important, a 50 metres, que no t'arrisques a que hi hagi una inundació, no? Tal. Però això, per filar prim, necessites recursos i gent que vagi a analitzar territori per territori. Per tant, jo més que en una línia desreguladora, que això ens porta doncs, a països que no tenen la qualitat de vida que tenim nosaltres, crec que hem d'anar a tendir cap a unes agències que tinguin els millors científics i la millor gent per poder fer les coses ben fetes. No? I per tant, que pugui fer un bon mapa de la Garrotxa, de dir aquí és perillós, aquí no. Sí que el clima està canviant i els mapes d'inundabilitat van canviant. Llavors, coses que havíem fet tota la vida, ara segurament no ho podrem fer. I això ho hem d'assumir tots perquè és el que ens ve a sobre, a no ser que vulguem arriscar un grup de joves i infants a que un dia els hi passi una desgràcia. Com que això no ho volem, ho hem d'analitzar molt bé. I per això es necessita que l'Agència Catalana de l'Aigua, en aquest cas, que és l'ens regulador, doncs pugui anar a analitzar bé les coses i en el cas que un lloc ja no es pugui acampar, el que deia abans, que s'ofereixin alternatives.
Sí, bueno, sí, clar, apostaries per més regulació, més recursos públics per regular una cosa que a mi em sembla un... Hi ha coses... A veure, a mi... Jo crec que la gent que està gestionant els casals no són imbècils, vull dir, hem de confiar una mica també amb el sentit comú i amb el saber fer de la gent. És a dir, si agafem el poder i l'hem traspassant constantment als ens reguladors, és com el pare que està tot el dia protegint. No, deixa que ja ho miraré jo, compte que no sé què, que no sé quantes. Aquest proteccionisme... Clar que el nen es picarà més i no es pelarà els genolls, però acabarà sent un nen amb una autonomia baixíssima que, vamos, que al final dependrà totalment del seu pare i la seva mare, d'aquests que es queden després fins als 40 anys a casa, de l'accés de protecció que se li ha donat. A mi no em sembla... O sigui, hi ha un punt que darrere d'això, per mi, amaga una desconfiança en la capacitat de l'ésser humà per regular-se, per ser cívic... Hi ha moltes normes que es podrien gestionar d'una altra manera.
Jordi.
Jo confio molt en l'ésser humà, però jo no m'atreviré a operar algú a cor obert, perquè no tinc la formació. I com durant 10 anys he estat monitor de lleure, jo, quan vaig haver-me d'enfrontar a primers auxilis, jo m'havia hagut de formar per primers auxilis. Jo no, la meva intuïció no em permet...
Coses,
I la inundabilitat d'un terreny no és algo que tu puguis... Anant a mirar un dia, escolta, aquí no sembla inundable.
I tant que sí.
No...
Bueno, I tant que sí.
Doncs, molta sort de la teva vida, però em sap molt greu dir-te que no, per l'observació d'un dia determinat...
I si mai s'ha inundat, però si mai s'ha inundat, tu creus que...
Sense tenir un coneixement científic, sense haver estudiat quins són els canvis que s'estan produint en aquest territori, tu no
Arribem
pots saber,
aquí.
Mai no ha passat. Val, t'estic dient que el clima està canviant, no sé si també negues això, negues el... Negues que està canviant el clima?
És un debat que ara em sembla absurd.
Doncs ja, aquí hem arribat al fons
sí,
de la qüestió.
Si em deixes parlar, ara et dic el què.
Endavant.
Pues, bueno, per suposat que es pot saber. El riu el tens allà, 50 metres, hi ha uns camps, mai s'ha inundat i aquell dia no plou i aquell cap de setmana no plourà. I necessites una firma de l'ACA. Veus el temps? No plou.
El clima està canviant o no està canviant?
Per començar, si algú va d'acampada, difícilment plourà.
El clima
I si no, canviaran l'activitat. Aleshores, què estem parlant? És un absurd. És un absurd total.
Germán.
Sí que combrego amb el format de format que deia de que sí que poder el territori nostre, aquí a la Garrotxa, hosti, poder que hauríem de filar una mica més prim. Vull dir, tampoc costa tant en lloc de llançar la llei i després crear revolta, crear aquests problemes, bueno, doncs fem un anàlisi del terreny, analitzem el terreny com està, quines zones són més inundables actualment, quines zones no són tan inundables, on es podria... Vull dir, el camí crec que s'ha fet a l'inversa, torno a dir, crec que això afecta molta gent, crec que és necessari que les coses no es facin d'aquesta manera, crec que haurien de, sobretot davant d'ara que ve l'estiu i que ve les vacances, per alguns, per la mainada sobretot, crec que caldria haver fet aquesta feina abans, i ara doncs, serà corre cuita, plantegem-ho, bueno, esperem que aprenem d'aquí i de cara a l'any que ve, no? De tot s'ha de treure la cosa positiva, de cara a l'any que ve sabrem si hem fet el treball com ara, sabrem quines parts ara són més o menys, perquè sí que pot haver-hi zones que abans no eren inundables i ara són inundables, però sapiguem com, com hem de trobar algun cop en casos, em penso que aquí s'ha fet un cap mas, s'ha tallat per dalt i s'ha dit davant de la petita opció o el fet de que pugui haver-hi un problema amb infants, que és clar que és el top de la qüestió de tot, amb infants, doncs fem un cap mas, tirem a dret, i no sé, la normativa no me la sé, no sé si algú la sap de vosaltres, clar. Suposo no sé quants metres de distància deu ser, o han analitzat, no sé si tu saps el cas, o han analitzat quants metres de distància del riu es podria fer o no es podria fer. La casuística del nostre territori varia, però jo crec que hauríem d'intentar filtrem una mica això. Bueno, a veure si per l'any que ve ho tenim ja per fet i els casals ja poden sortir amb idea d'on poden anar.
Perquè en cas de que passi alguna cosa, la responsabilitat civil a qui pertany?
Clar, depèn. Si tu no has demanat el permís corresponent, t'emportes tu el marrón, que aquest és el gran problema.
El DRC és de qui organitza.
Clar, clar. Si tu has demanat permís a algú, jo què sé, imagina't que l'ACA permet fer-ho en un lloc, no? I se t'inunda. Clar, tu sempre et pots cobrir dient, home, l'ACA m'havia, no?, amb els seus estudis dit que aquí era segur. Llavors, no és responsabilitat meva, que no tinc els coneixements suficients per garantir si és inundable o no, d'haver-me arriscat a posar-ho aquí. Clar, si t'han avisat que això és un lloc inundable i tu ho portes allà, és com anar 200 per hora per una carretera de 80.
Bueno, a l'ERC crec que la responsabilitat civil és... O sigui, totes les casals han de tenir un RC. L'únic que jo dubto és si quan tu te'n vas, el que diu, no?, quan vas a un espai, a l'aire lliure, fora, que són uns terrenys que no són teus, evidentment, que estàs demanant, evidentment que entenc que demanes permís al senyor del camp o qui sigui per poder anar-hi, esclar, que ja entres, crec que és l'RC personal que cobreix l'assegurança, perquè cada nen sol passar per l'assegurança, però esclar...
Però clar, per exemple, si és un casal municipal, entenc que la responsabilitat civil és del propi ajuntament?
Clar, ara...
Si és municipal, hòstia, bona, si és un casal municipal, sí, clar, sí, és l'Ajuntament que organitza.
Jo diria els detalls jurídics de la qüestió, sí que diríem, les normatives hi són per això, no?, i que si et cenyeixes a la normativa, tu vens cobert per aquesta normativa. Sempre que hagis de demanar permís, has de demanar no només permís al propietari del camp, en aquest cas, sinó, a més a més, a l'Ajuntament que li pertoqui de si és legal o no acampar.
Jo ja comptava que anessin a la mateixa població. Si te vas fora, és una altra cosa.
Veieu la complexitat dels permisos, el tal...
Sí, és la societat moderna i avançada, i per això tens una esperança de vida molt més alta que els països que no estan regulats i no tenen aquestes garanties. Si te'n vols anar a un país que no té aquestes garanties, no tens sanitat pública, no tens transport públic, no tens educació pública, tu pots triar anar a un d'aquests països. El que no pots fer és viure en un país que et garanteix això gràcies a la regulació i ser un desregulacionista. Això no s'hi val.
D'acord. Això és precisament el tema. Jo he parlat moltes vegades aquí a la teràpia. Hi ha un dilema, hi ha una...
A la tertúlia, pots dir.
Sempre.
A la tertúlia.
A la tertúlia, a la teràpia.
A la teràpia.
Digues.
Masses hores a teràpia.
Digues.
Que és una cosa que he comentat sempre a les tertúlies. Aquí tenim un dilema entre el que és la llibertat i la seguretat. I entre el que és la seguretat, fins i tot també i la dignitat. Això ens ho hem trobat moltes vegades. Quan va haver la pandèmia, o seguretat, o acompanyar la gent gran a la mort. Què fèiem? Deixàvem que veiessin els familiars o no? Jo tinc companys que treballaven als geriàtics i deien, tio, això és morir, però això és sense dignitat. Jo, bueno, els hi feia, se'ls hi trencava l'ànima, no? Jo mateix, jo he hagut de prendre decisions que diu, bueno... Això ho faig per dignitat, la pèrdua és enorme, però és per dignitat. Aleshores, quan toquem els temes de seguretat, és com diu en Jordi, no hi ha res a fer. És a dir, si volem seguretat, el que hem de confiar és en un estat hiperregulador. Bé, aquest és el mateix sistema que ho fa servir la màfia. El mateix, i és molt important que ho tinguem clar. És a dir, la màfia què et diu? Si vols seguretat, confia en mi. Confia en mi, contracta'm. Si no contractes, potser tindràs problemes.
Bueno.
Qui no ho fa?
Hòstia, jo...
És increïble.
El sistema és el mateix.
Ja, però hòstia, no...
No, ei, perdoneu, què està fent l'ACA?
Ja, tio, però...
Si no tens els nostres permisos, et denunciem. No pots fer allò.
Escolta'm, perdona.
Per favor.
Una cosa.
Denuncia multa i si cal.
Ara diré una cosa. Hòstia, jo gestiono. Des de l'Ajuntament, jo gestiono. Tio, nosaltres no som màfia.
El mecanisme de base és el mateix. Jo no estic dient que les persones concretes siguin mafioses. Estic parlant del mecanisme, el mecanisme de seguretat.
Però ha d'haver...
Jo et dono seguretat, però tu passes pel teu tub, i si no passes pel teu tub, càstig,
Jo t'entenc, però ha d'existir.
Però és un mecanisme que és important tenir-lo clar, com funciona. Si ho està dient ell, si tu vols viure aquí, la seguretat, i aleshores confia en nosaltres, i si no...
Però aquí tenim...
Jo no he dit aquestes paraules, però bueno...
Digues, digues, Germà.
Perdoneu. Aquí hi ha un esquema darrere molt més complex que
sempre,
sí, que simplificar-ho.
Jo estic simplificant, només parlo del mecanisme de base, que és inamovible. Quan es parla de seguretat, seguretat, salut, policia i de més.
Mira, per exemple, si parlem de turisme, o sigui, per dir alguna cosa, parlo del que me toca més directament, que podeu conèixer una miqueta més, però no soc un expert. Quan parlem de turisme, hem de regular a diferents segments. O sigui, jo haig de regular la seguretat del turista que arriba, haig de regular la higiene del turisme, la higiene vull dir que tinguin serveis, no la higiene personal, la higiene que tinguin serveis del turista que arriba, haig de regular els espais on t'aparcaran del turisme que arriba. Esclar, si jo no regulo, te poso tres conceptes, si jo no parlo amb els Mossos i dic, escolta'm, que me ve Setmana Santa, te dic conceptes, mirem de regular això, a veure com ho podrem fer, posa'm a més patrulles, per dir alguna cosa, o mirem de gestionar, si jo no regulo que els lavabos, te soc molt planer, no parlo amb neteja, dic, escolta, insistiu aquí, per què? Perquè jo no puc tenir un lavabo, perquè si no, allò farà un problema d'higiene cap a la gent.
Parlant
d'organització. Sí, no, però, perdona, i si jo no regulo l'accés als pàrquings, ara te faig l'inversa, si jo no regulo l'accés als pàrquings, què me passarà? Que a mi me vindrà la gent massivament i em diran, jo puc aparcar on vulgui. No, no, tu has d'aparcar al pàrquing perquè no me pots aparcar al voral de la carretera perquè tindré un problema. Home, jo vull anar al lavabo a les 6 del matí. No, al lavabo no te puc obrir a les 6 del matí perquè hi ha uns horaris que van empautats amb el tema pàrquing.
Però què vols fer arribar, això? Què vols fer arribar? Evidentment, cal una organització.
Sí, però el que vull dir és que hi ha unes... O sigui, haig de fer unes normatives que a mi, al final tot això no m'ho invento jo, i al final hi ha unes normatives marcades que són les que hem de complir. Una altra cosa, i jo crec que tu vas per aquí, una altra cosa és quan es generen normatives que són, a grosso modo, per dir alguna cosa, a llançat. Llavors és quan gent, que tornem aquí, gent ha de dir, ostres, això no em va bé, no? O m'està afectant d'una manera, llavors hem de tornar a regular. Que jo sí que estic d'acord amb tu en que aquesta normativa que llencen, que és el que deia abans, potser no haurien de llençar i potser haurien d'haver parlat amb els escoltes primer i dir-los, escolta'm, això que va. I sí que hi ha normatives que es llencen que són així que s'hauria de fer la inversa, però jo crec que, hòstia, les coses, ha d'haver-hi un reglatge de base. Que sí que estic d'acord que hauria de ser l'inversa, però un rellotge de base per poder gestionar tot això.
Un rellotge que hauria de tenir unes bases de partida molt diferents de les actuals.
Dóna la sensació, Pablo, que amb tot el respecte, que ara quan s'ha anat entrant en detall, en coses concretes, anaves veient molt lògic, no? Home, això, clar, això, ostres, clar, això, clar. I em dóna la sensació que l'únic que et sembla malament és aquelles coses que no ets capaç d'entendre amb els teus coneixements, que és lícit que no ho entenguis, no? I et falta la confiança, i també la respecto, que hi ha una desconfiança amb l'Estat, i per tant, tot allò que no entens, té la teva presumpció que està mal fet. I quan potser, si t'asseiessis amb algú expert en gestió de l'aigua, en gestió de no sé què, potser et convenceria. I potser no, I potser no. I de fet, jo soc regidor de l'oposició de l'Ajuntament i em passo el dia, diríem, portant la contrària en moltes coses, però intento que sigui en base al debat científic, tècnic, amb dades, no, diríem, amb un discurs desregulacionista genèric, perquè és el que estaves fent, Estaves fent un discurs de que, en general, la normativa és negativa, quan és el contrari, no? Les normes són els que ens han portat a una societat, diríem, avançada. I torno a dir-te, tens moltes opcions arreu del món per demostrar estats fallits o absència d'estats. Demostra'm que algun funciona. I no serà per manca de multimilionaris que puguin fer-se les seves repúbliques i tal, Però seria un autèntic desastre. I els llocs on han aconseguit desballestar un estat és els llocs on més mortalitat, infantil i no infantil, més guerres, més conflictes, més abusos dels poderosos contra els febles. Per tant, i tu, que pots anar a comprar amb seguretat a un supermercat i no t'intoxicaràs, és perquè hi ha una agència que revisa i fa inspeccions que poden ser molt molestes, però són necessàries per garantir que no hi ha salmonella a no sé on, i no hi ha no sé què a un altre lloc.
Sí,
perquè la tendència del mercat és retallar costos.
Sí,
llavors,
sí.
Bueno, escolta, fem una mica la vista grossa amb això i et passa un producte en mal estat. Si no hi ha algú que revisa això, l'endemà tu t'intoxiques, ell es fica malalt, no sé què, el que t'ha d'operar no té la qualitat, perquè no... És a dir, necessitem una mica de regulació i, en tot cas, si tenim un argument contrari, que sigui en base a dades i no discurs genèric, que és el que em sembla que has fet.
Vale, bueno, a veure, jo tinc el meu criteri. Si el vols anul·lar per la via de que opino així perquè sóc ignorant i, per tant, la meva opinió és infundada,
bueno, no, no sé, ho deixo al teu parer. Tot el que tu coneixes et sembla lògic, però el que desconeixes ho
qüestiones. És que ell m'estava parlant d'organització, de pàrquings, de lavabos i tal, i jo estic parlant d'una altra cosa. La base del que jo estic parlant té a veure amb otorgar el monopoli de certes regulacions a certes organismes o empreses que ningú fiscalitza, i ells sí tenen el poder coactiu. No, perquè que no hi hagi regulació dels aliments, per suposat que sí, em sembla bé, però a portar del segell de l'empresa que decideix el govern i que és l'única, que ningú no li pot fer competència, etc etc. Això és el que jo crec.
Això no va ben bé així, eh? Però torno
no
a dir...
Perdona, que
per
no va així.
Per poder parlar ens hauríem d'informar una mica.
Que no va així.
No, perquè els que estan fent auditories dia rere dia a les empreses, és clar que hi ha els veterinaris de la Generalitat, per exemple, aquí a les Carnes de la Garrotxa en són coneixedors, però després cada empresa té les seves empreses que els
Jordi,
hi fan auditories per tenir segells de qualitat.
Si tu
i no només hi ha el sector públic fiscalitzant. Llavors, dir que hi ha un monopoli i com un control i que més ho fan en contra nostre...
Ostres, de debò. Un monopoli vehiculat per via coactiva. Si tu negues això, bueno, jo aquí ja no entraré, però conec llocs on vaig a, bueno, on vaig a prendre el cafè, que li fan fer, cada any li incrementen una o dues regulacions més. Ara la darrera era que miressin la turbulesa de l'aigua. Diu, però si l'aigua ve d'aquí. No, has de tenir un aparell que val 600 euros i en fas mesures cada setmana de la turbulesa. No sé si és turbulesa. Si és túrbia o no,
si l'aigua és...
Ara aquesta, cada any l'incrementen un o dos. Si no ho fa, té multa. Si no ho fa, li tanquen el negoci. Això no és un monopoli, per suposat que sí. És necessari. Per favor, si l'aigua ve de l'aixeta. És igual. Ja arriba un moment que aquests ens es serveixen a ells mateixos. Necessiten crear coses per mirar i per anar amb el seu segell i tal. Aleshores, que tu em diguis que això no és així... Bueno, em sembla insultant. Jo molta gent que estigui parlant, que tingui negocis...
Jo no et nego
que
s'equivoquen moltes vegades. I torno a dir-te, soc el cap de l'oposició de l'Ajuntament i em passo el dia qüestionant coses.
Però que l'única és, si no passeu pels
nostres... Però el discurs no pot ser desregulador. El discurs no pot ser desregulador.
I el que vindrà després és, si no passeu pels nostres sedars, aquestes garanties no hi seran.
Ara hi ha un tema...
Som els únics que donem garanties. Una empresa privada no pot donar.
Ara hi ha un tema on segurament... Diguem-ne, s'haurà de regular. Jo no sé qui l'haurà de regular finalment. La Unió Europea sembla que s'hi ha posat, però la cosa s'escapa de les mans. És la intel·ligència artificial, no? El tema de la intel·ligència artificial ha portat a que treballadors de Google i OpenAI denunciïn censura en voler avisar dels seus riscos. En una carta oberta, treballadors i extreballadors de les companyies denuncien les estratègies que els imposen silenci i es reivindiquen com l'última línia de defensa efectiva davant la manca de supervisió governamental. Agafant una mica el fil de qui controla què. Germán, gran patata calenta aquesta.
Sí, gràcies. Si Google i OpenAI denuncia que...
No ells, no. Els treballadors de... O ex-treballadors de...
Bueno, els treballadors de Google i OpenAI, els treballadors denuncien que la intel·ligència artificial, ojo, que no podem denunciar el que es diu, sinó que només podem capar el que es diu, capar, quan Google ha generat mitjançant... mecanismes i l'aranya que es diu interna te genera moltes coses. O sigui, aquí ja, això jo crec que ja, o sigui, ja estem a un nivell quan amb ells són amb els treballadors o l'empresa són els que els hi diuen, escolta'm, esteu fent coses que no pertoca, això ja la cosa se'n va una mica més de mare. Crec que aquí tenim aquí hi ha un problema, evidentment, que la intel·ligència artificial, que és com tot el que concepte de coses, són bé de la part militar. O sigui, la part militar crea coses, com ha creat altres instruments, i llavors després ens arriba a nosaltres, a la gent al ciutadà, a la gent de carrer. Crec que és una eina qualsevol, avui en dia ja tothom l'haurà fet servir i l'utilitzarà. És una eina mega potent, o sigui, és fortíssim. On te pot arribar? Però si Google, els treballadors ja es queixen de que no poden dir les coses que fan malament les altres empreses que hi ha d'intel·ligència artificial, hòstia, vol dir que aquí ja la cosa va més, eh?
Jordi, la feu servir a l'escola?
Sí, cada vegada més.
Amb què?
Depèn. Saps què passa ara? estem en un punt a les escoles en què cada mestre anem provant, diríem, pel nostre consum propi, però com que encara s'està desenvolupant i n'estem aprenent i encara no s'ha com institucionalitzat, a nivell de claustre no hi ha una única manera de fer-ho servir. Llavors algú ho farà servir per redactar un conte divertit sobre dos personatges ficticis que han aparegut a la classe, senzill, i altres potser faran una programació més diríem...
No, però tenim el tema de competències digitals. No? Les competències digitals, que és aquí on sí que podem... Sí que s'entra més, hi haurà aquests mentors de competències digitals, on, aquesta és l'estructura que s'està creant, a nivell, jo tinc entès, dir,
Competències digitals, com a primària estic parlant, no ens deixen... O sigui, una de les coses que ens han dit és que no podem deixar un infant davant d'una intel·ligència artificial que interactuï, de moment això no es pot fer. Suposo que ja en desenvoluparan d'adaptades amb els seus filtres de seguretat i tal perquè es pugui fer, perquè realment serien eines interessants, tot i que també he de dir que hi ha aplicacions que ja s'estan fent servir que incorporen coses d'intel·ligència artificial i, per tant, vulguis que no, encara que no estiguin fent un xat amb una intel·ligència artificial, ja estan interactuant amb eines que tenen part d'intel·ligència artificial. Però, i em preguntaves per si l'escola, no?
Sí, preguntava si l'escola ho feu servir.
Va, jo et diria que encara s'està experimentant amb això i s'anirà desenvolupant. Hi ha moltes tasques que són molt feixugues, que ens fan perdre molt de temps, que probablement seria molt interessant que els mestres deixéssim de perdre temps en fer coses, diríem, molt mecàniques, que pot fer una intel·ligència artificial i ens podem dedicar a coses de qualitat que necessiten més el nostre temps i presència. I, per tant, això que sempre anem així, que no ens dona temps de res, que deixem d'atendre diversitats perquè tenim classes massificades i no podem doncs, pensar, programar i preparar materials per cadascun d'ells, segurament ens obrirà un ventall molt interessant, però encara ho estem explorant.
Ara potser diré una bestiesa, però... En les avaluacions, que segurament és d'aquelles coses més feixugues que heu d'afrontar els mestres, la intel·ligència artificial hi té algun paper?
Jo crec que ens pot ajudar molt a tenir, diríem, més exercicis avaluables, perquè com que no ho has de... Jo tinc 26 alumnes aquest any. Cada cop que corregeixo una expressió escrita, si me la vull llegir bé, vull mirar els 5 ítems que vull avaluar, me l'he de llegir 5 vegades cadascuna. Tu multiplica 26 per 5 i pel minut que em toqui per cada ítem. Són hores, són moltes hores. Vull dir, per abans, el que deies de les vacances, i un dia parlem de totes les hores
que
fora d'horaris i que realment, en fi, un dia en podem parlar i podem replantejar, si volen, les vacances, però, ostres, és molt més que no pas unes vacances, ser mestre.
La psiquiatria hi té cabuda dins el món de la intel·ligència artificial, ho he dit d'una altra manera. En la intel·ligència artificial, la psiquiatria quin paper hi juga?
Psicologia, en el meu cas, sí. però sí. No sé, jo sí em surt fer una lectura des d'un punt de vista psicològic o psicosocial del tema, no? Jo veig que cada temps i cada època té les seves pors i els seus terrors particulars, que normalment van molt de la mà de les seves excitacions i els seus desitjos més o menys inconfessos, no? A aquesta època i el que estem vivint ara, jo crec que el tema de l'intel·ligència artificial és el tema estrella per això, perquè recull una promesa d'una cosa com molt gran, no?, que podem arribar. A més, aquesta societat, estem molt identificats, donem molt de valor a la intel·ligència, o a la raó, diria fins i tot, no? A la raó. És una cosa que, bueno, jo ho veig molt a consulta, o sigui, la gent en general hi ha una hiperactivitat mental, sentim poc el cos, a nivell emocional moltes vegades hi ha acartronaments, falta de flexibilitat, i això és perquè hi ha una sobredimensió de la part racional mental. Aleshores, que aparegui una intel·ligència artificial, que a més pot ser general i pots parlar amb ella i tal, això genera com un... és com el sucre, no? És com lo más, no? És una cosa que tothom voldria aspirar a poder-ho posar i, però a la vegada les coses que ens exciten molt ens fan molta por. Quina és la por? Que giri la truita, sigui més intel·ligent que nosaltres, ens substitueixi... Les pors que aquí es generen són de que acabem menys tinguts, comparats, infravalorats, relegats, aïllats... Són pors molt fortes que aquest tipus de coses desperta. I clar, hi ha molta gent fins i tot que se li desperta ja directament la paranoia. Jo, bueno, conec
És un tipus de deriva, fins i tot a nivell patològic, que pot ser greu, no?
En temes com, per exemple, la soledat, la intel·ligència artificial pot ajudar d'alguna manera, diguem-ne? És a dir, la gent pot trobar en l'ordinador... De fet, això ja passava abans amb els xats, oi? Però pot trobar en l'ordinador algú que amb qui s'entengui millor que no pas en el món real, diguem-ne?
Però vols dir a través de la intel·ligència artificial, sí, no, entrar... no de xats?
No. És a dir, abans molta gent sola... Sí. Es refugiava en el món del xat, no? I allà et podies trobar vés a saber què. Aquí tu ara pots crear un personatge que s'avingui a la perfecció amb tu, no?
No, és el que passarà. O sigui, és el que passa. No sé si heu vist la pel·lícula Her. És anem cap aquí. És a dir, una veu que tu li posaràs la veu que vulguis. A la pel·lícula estava la veu de la Scarlett Johansson, una veu preciosa, que et coneix, que sap tot de tu, que et tracta de carinyo, que et dona tot el que vols i et permet respondre coses i tenir una conversa, clar, una conversa de tipus intel·lectual, és el que deia abans, és a dir, la dimensió intel·lectual la tenim molt sobredimensionada i a vegades el mateix diàleg amb nosaltres mateixos. Hi ha molta gent que en fa prou amb dialogar amb ell mateix o parla amb veu alta i ja en té prou, no? El que més que apaivagar la soledat, perquè estem nosaltres amb nosaltres mateixos i allà no hi ha ningú, el que sí que pot és ajudar a distreure's, no? A desviar l'atenció de certes coses, no? A compensar coses, però la soledat no. I aquí és on jo crec que estem molt, molt perduts. És a dir, pensar que aquesta intel·ligència ens pot substituir o pot ser com una cosa tan gran, qui pensa això és que valora molt poc el que és la dimensió humana amb tota la seva complexitat emocional, afectiva, sentimental i de més. Jo no sé.
Li hem de tenir por a l'intel·ligència artificial o no?
Jo, o sigui, estava escoltant el que deia i crec que hi ha una part que estava pensant en per exemple, o sigui, una intel·ligència artificial al final el que te farà és que te dirà el que vols sentir. Vull dir, no te contradirà.
Aquí anava, no? És a dir, clar, tindràs algú amb qui no t'hi brallaràs.
Bueno, no t'hi brallaràs mai, perquè és, no? Però això ve a ser igual que els smartphones o qualsevol mòbil, en el qual tu vas amb una aplicació, direm Instagram, per dir una, i acabes veient, només acabes veient les coses que ell veu que a tu t'interessen. O sigui, si tu un dia poses tomates vermells i comences a buscar tomates vermells, contínuament només te sortiran tomates vermells variats amb altres coses, perquè la teranina, el mecanisme que tenen, el que fan és que te van passant coses que altra gent publica que tenen relació directe o indirectament amb tomates vermells. Dic tomates vermells per dir alguna cosa. I tu pots estar així en bucle i només acabes veient allò que tu t'interessa veure, que tu has dit que t'interessa veure. Jo crec que en el format de conversa, per dir alguna cosa, no, el que tu comentaves i com bé deies de la pel·lícula, jo crec que el camí és cap aquí, perquè no sé si existeix, ara ho desconec, i jo ho poso, desconec si són capaços d'arribar-te a contradir. O sigui, que tu diguis, avui està ploguent, i te digui, no, avui fa un sol espaterrant.
Jo crec que sí, perquè sí. El mecanisme no és que no et digui el que tu vols escoltar, el mecanisme és que tu t'enganxi, que tu t'hi passis hores, que tu estiguis allà.
Pot ser.
Hi ha moltes parelles que es passen el dia discutint i es porten la contrària, però estan allà, s'engresquen,
si
li dona vidilla.
Si tu tens una aplicació, si tu tens un boot, o tens qualsevol, a l'ordinador, a la taula, el que sigui, en el qual, un company, no, el que comentava, una persona, al qual tu arribes i dius, hola, bon dia, Manel, com estàs? I te diu, hola, bon dia, què tal, com t'ha anat el dia avui? I jo, doncs mira, estàs parlant amb un boot, estàs parlant amb un intel·ligència artificial. Doncs molt bé, mira, ostres, estic cansat avui. Sí, estàs cansat, però per què? Si no has fet res avui. I dius, com que no has fet res, he anat a treballar i estic cansat. Però si a treballar, de què fas? Ara, permeten que faci la broma, eh?
Va, apreta.
No, jo també soc mestre. Permeten que faci la broma. No, faci el mestre. Oh, mestre! Però si no cardeu res...
Però això és
si
el que diu.
Calla, espera, no, que vinc. Si no cardeu res, si teniu 3 mesos de vacances... I tu diràs, home, no, que 3 mesos de vacances, si tinc que estar dels 2 mesos i alguna cosa, tinc que estar un mes fent la programació del curs següent, i el temps que tinc, i dedico... Va, vinga, va. Què fas avui per sopar? Pasta? Pasta. Però si vas menjar i pasta, no hauries de menjar una amanida que tindrà més bé.
O sigui... Ah, però aquest és un tos recollons. És...
No, però, sí, però saps què vull dir? Que... No, estic exagerant, perdó, i la broma és aquesta. Eh? Estic exagerant perquè jo no crec que t'arribi a ser directe en aquest sentit. Jo crec que és com si tu fas un, si tu fas un boot, que un boot són per intel·ligència artificial, te va dient les coses paral·leles a el que tu vas fer, no?
Depèn.
És un, crec, depèn. No sé, potser vaig equivocat, eh? És
un, sí.
És
un... Tenques tu, Jordi, va, que estem fort de temps.
Era broma.
Intento ser ràpid. Jo crec que hem de distingir el que són els models d'intel·ligència artificial comercials que estem rebent nosaltres, amb què és, a nivell científic, el desenvolupament d'una intel·ligència artificial, també la general. Crec que sí que... jo ja estic fent el meu dol, ja ho vaig dir l'altre dia als meus companys de feina, estic fent el meu dol de que ja assumeixo que a la meva vida veuré un ésser més intel·ligent, més capaç que jo, que tindrà consciència pròpia i voluntat pròpia.
Digital, vols dir?
Digital, una intel·ligència artificial. Perquè crec que és possible tecnològicament, i més llegint els experts, que són els que en saben més. Penseu que per contractar-te a Google o a OpenAI o així has de ser fora de sèrie. Que gent d'aquesta s'hagi atrevit a aixecar la veu dient que hi ha escenaris de risc extrem, de pèrdua de control sobre els sistemes d'intel·ligència artificial, i que algun dels casos, més remot o menys, això ja és opinió de cadascú, de que corre risc la nostra supervivència, que això és el que ens preocupa a tots, això pot arribar a passar. Ara, oblidem-nos d'aquest estereotip d'intel·ligència artificial tonta. Oblidem-nos-en.
O bàsica, diguem.
O bàsica. Dir, ai, això falla. Internament ja en tenen de molt més desenvolupades, i a la nostra vida veurem intel·ligències artificials brutals.
Sí, tinguem-ho. Doncs va, esperem que no sigui tan diguem-ne, tan provocador.
Ho he magnificat.
No, no, però pot passar. Pablo Palmero, moltíssimes gràcies, bon estiu. Jordi Gasulla, bon estiu.
Gràcies, igualment.
Ens veiem a la tornada de les vacances. Germán Mas, una abraçada, gràcies.
A tu,
Joan. Nosaltres hi tornem demà, ja amb aires de cap de setmana, aquí, des d'aquí. Recordeu, 682-900-600, per si voleu afegir-hi alguna cosa, ens voleu proposar temes al WhatsApp del programa. Que vagi bé.